Benvinguts al programa L'Art d'Educar, un programa en què intentem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació.
Avui la Isabel Gaià, la Rosa Gairal, jo mateixa, la Dolors Sallés, junt amb la col·laboració de la nostra convidada, volem parlar de la importància del teatre en l'educació. Per alguns pares, fer teatre al centre educatiu és una pèrdua de temps, un passar l'estona, ensenyar tonteries als infants i joves, però avui descobrirem tot allò que pot aportar el teatre, no tan sols a infants i joves, sinó també als adults. Abans, però, la Isabel ens donarà algunes orientacions que ens ajudaran a reflexionar sobre el tema.
Hola, bon dia a tothom. Quan parlem de teatre, el primer que pensem és en algo màgic, no? Una cosa que ens agrada molt. Però ara doncs, voldríem fer unes reflexions que a lo millor quan comencem ara diu, "Pues no té res que veure això amb el teatre." Però nosaltres doncs, pensem que sí, que hi té a veure. Quan les converses quotidianes, quan sentim la tele, el diari, o quan sentim els polítics i els intel·lectuals amb els debats, quan hi ha problemes i la societat falla per algun lloc, sempre sentim que es dona la responsabilitat de formar i d'educar els infants a l'escola. No? I si comencem a mirar el fluor per l'higiene dental, el medi ambient a l'escola, el consum responsable a l'escola, la solidaritat a l'escola, la circulació vial a l'escola, el respecte als demés a l'escola, la bona educació a l'escola, bueno, continuo. Volem evitar, de fet, potser el que passa és que volem evitar que els infants reprodueixin les mancances de la societat actual. Cal fer bons lectors, experts matemàtics, rigorosos científics, convençuts ecologistes, persones cultes, respectuoses, ja estem cansats, no?, de més de sensibles. Llavors, clar, critiquem l'escola perquè, sovint, no sempre, no?, perquè els mestres no se'n surten. I, a més, demanem més recursos als polítics, més formació pels mestres, més planificació també als polítics. I, de fet, es té part de raó. L'escola no se'n surt, com seria desitjable. I els polítics canvien de rumb. Cada dia canvien d'idea i de planificació. Ara, pot l'escola fer aquest programa tan ambiciós? I poden els polítics, només a còpia de recursos, ajudar a l'escola a complir-lo? I ara diríeu, bueno, i què té a veure, el que dèiem abans, no?, el teatre amb tot això? Doncs que el teatre és part d'aquesta formació que li demanem a l'escola. El problema és que no és una assignatura i com a conseqüència no té un horari ni una avaluació i no es demanen uns resultats. Això en certa forma podria ser bo perquè ho faríem per si mateix, pel teatre. El que passa és que està a l'escola i l'escola té les seves normes. Per tant, està en terra de ningú i tant pot ser considerat com una pèrdua de temps com, no sempre, però pot ser considerat com una pèrdua de temps, com una activitat folclòrica on els nens a l'escenari fan les delícies de les famílies, no? O també algun cop la seva desesperació quan han de preparar a casa els vestits o el que sigui. No? Llavors, les capacitats que realment desenvolupa el teatre, que són moltes, queden sovint amagades o desdibuixades amb aquest folclore o amb aquesta descontent. No? Fent teatre, s'aprenen moltes coses que l'explicarà molt millor després l'experta que tenim aquí, la nostra convidada. Però allò per poder lligar amb el que diem després s'aprèn vocabulari, a llegir, a expressar-se oralment, a parlar amb el gest, amb els moviments, a seguir un ritme, a dansar, a controlar-nos, a treballar amb equip, a desenvolupar el sentit artístic i la creativitat i moltes més coses. Però tornant al que dèiem abans, pot l'escola treure en profit de les oportunitats formatives que ofereix el teatre? Té temps? Formació necessària. No demanem que tots els mestres siguin experts, però hi ha algú, algun mestre que estigui especialitzat o algú de fora que els ajuda? O forma part el teatre d'aquest cúmul de coses que s'adjudiquen a l'escola perquè no es fan a fora? Llavors, per una banda, per obtenir èxit en qualsevol objectiu, l'escola necessita que sigui un objectiu compartit en un grau suficient. Què vol dir això? Pues que una quantitat significativa de famílies o una part sensible de la societat, pues, ho hi veig igual i col·labori, no? Mai podrem, nosaltres, quan mai podrem dir que ho compartirà tothom. Això és impossible. Seria una utopia compartit per tots, però per una majoria, no? Per una majoria sensible, per un número significatiu. Si no hi ha aquesta complicitat, es poden obtenir en el teatre i en moltes coses èxits aïllats, però el resultat global serà molt poc significatiu. Voler, sense aquesta complicitat, que el teatre obtingui uns resultats a llarg plaç, fora una altra utopia. En l'aprenentatge, per aconseguir que els valors, en l'aprenentatge, per aconseguir aprendre, no?, els continguts i els valors i les capacitats que es desenvolupen a l'escola, compta molt el poder fer les coses amb temps. Si fem teatre, caldrà llegir les obres, comprendre l'argument, estudiar el vocabulari, l'expressió verbal, comprendre els sentiments dels personatges, aprendre la música, la dansa, treballar en equip, i després abans, això amb els alumnes, però abans els mestres no han d'haver preparat, han d'haver escollit el mètode, no? I després amb els nens s'ha de, pues, assajar, memoritzar, inventar-se guions, que va molt bé també. Es pot fer a l'escola això, durant l'horari escolar? I sense personal especialitat, no cal tots, no? Algú. La reflexió final és que moltes vegades fem les coses només perquè ens sentim pressionats, perquè tothom les fa i no voler quedar malament, perquè cal fer-les. I llavors, si les fem només per això, té el perill de desaprofitar les possibilitats de gaudi i millora personal que ens ofereixen, qualsevol cosa. Nosaltres, tots els que estem aquí, personalment creiem que el teatre és una eina educativa no només bona i formativa, sinó extraordinària, no? Però cal fer-ho amb un mínim, no diem que es faci una meravella, però cal fer-ho amb un mínim de garanties, no? És una aposta seriosa que cal fer, revisar i gaudir-la. Millor, per exemple, fer menys obres i més senzilles que moltes sense rigor. Perquè si s'arriba a fer-ho per costum, patim per el temps sempre, perquè hem de fer-ho i no, i a més patim perquè tenim altres assignatures, es pot arribar a banalitzar, no? A ser considerat un acte escolar més que la rutina, en el cas de que hi hagi aquesta rutina, no? La falta d'exigència i la no continuïtat fora de l'escola, que això és molt important, pot buidar de sentit o augmentar la pressió del ja carregat curs escolar. Qui l'ha d'ensenyar, doncs? A quines hores? A on i com? Llavors, una pregunta que jo moltes vegades, la fem tots, no? Però jo penso que és una pregunta interessant, no? Va més al teatre els infants i més endavant els joves i els adults pel sol fet, no per fer teatre, pel sol fet d'haver representat cada any una obra a l'escola? Ara ja hi ha molts joves que han fet teatre. I estan més sensibilitats pel fet artístic o són més creatius, no? És això el que a vegades, quan ho penses, dius, a veure, reviseu què passa, no?
Bé, doncs amb aquest interrogant que ens ha plantejat la Isabel, començarem una mica a plantejar-nos entre totes, perquè aquí, mira, som quatre dones, perquè la nostra convidada és la Rosa Poy, professora a l'Institut d'aquí de Falset, a l'Institut Priorat, professora de Llengua i Literatura Castellana i, a més, una gran actriu. O sigui que avui ens pot aportar moltes coses. Sí, i, a més, tenim la Rosa, que també és una gran actriu. O sigui que aquí
esteu
avui, les dues
estem minoria. Estem minoria perquè no som especialistes en elles.
Dues dives, al Priorat.
Dues dives tenim. Bueno. Bé, doncs, bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
I bé, doncs una mica entre les quatre mirarem a veure de desfer una mica aquest interrogant que ens deixa la Isabel així penjat. En general, es considera que el teatre a l'escola és una pèrdua de temps. Què et sembla?
Bueno, suposo que hi ha pares per a tot, no? El que passa que és una miqueta el que ja plantejava, és que, clar, la Isabel, bueno, a banda de que m'ha presentat com a experta, jo d'experta en teatre no, sinó que he fet teatre des de molt joveneta, en plan amateur, i bueno, ja sabeu que estic casada amb el Joan Martínez, ell sí que veritablement és un expert, i sobretot en pedagogia teatral a les escoles. A mi m'hagués agradat que hagués vingut ell. Intentaré fer-me, no sé, ser una mica, convertir-me en el portaveu, no?, del que més o menys ell m'ha anat ensenyant al llarg d'aquests anys de convivència. Mireu, no sé, per la meva relativa experiència, doncs hi ha docents, si ens limitem a el que seria l'àmbit de l'escola, pels quals doncs el teatre realment sí que és una càrrega. A vegades ja per, no sé, per la línia d'escola o per la línia de l'equip directiu, doncs per tradició es fa teatre, no? Això de fer teatre, o tota activitat que es fa suplementària i que exigeix una inversió horària fora de lo que és l'horari lectiu, implica que o necessita que el docent s'ho cregui, que ho visqui, que ho disfruti. Si ho ha de fer com una imposició, realment és una càrrega i terrible. Perquè per al docent que no és que no s'ho acabi de creure, sinó que pensa que no té les eines, els recursos, les competències necessàries, doncs li crea una gran angoixa. Li crea una angona, i ho ha de fer, diguéssim, d'alguna manera per obligació. I crec que tot el que es fa per obligació, després a l'hora de transmetre-ho als nens, doncs transmets justament aquesta angoixa, aquest neguit, hem de fer de pressa, hem de representar l'obra en un dia concret, i llavors jo crec que llavors el teatre no té massa sentit.
Una mica el que comentava
no té massa
Isabel,
sentit,
no? Que a vegades no, val la pena veure bé les possibilitats
correcte,
que hi ha.
Correcte,
i agafar-s'ho amb ganes.
Clar, perquè clar, vull dir... I després també una altra cosa, és que depèn de com se concep el teatre, no? Perquè una cosa és concebir-lo purament com una eina que reforça competències de les diverses àrees, que és una manera de treballar-lo, el que en podríem dir d'una manera així general, jugar amb la dramatització o treballar la dramatització, i l'altra cosa és fer teatre amb l'objectiu d'un espectacle final.
Ah,
i són
diferent.
Dues vies, les dues vies són, jo penso que són vàlides perquè per una si agafes la primera opció, doncs dius, bueno, treballaré lògicament des d'actitud corporal, des de, jo què sé, desinhibició, una vocalització, per exemple, i tu vas reforçant. Clar, això, diguéssim, és molt productiu a nivell pedagògic, però clar, com sempre falta aquell producte final que fa evident el nostre treball, bueno, això depèn de la filosofia de cadascú. També que hi hagi un espectacle al final del procés també és bo, perquè els nens també treballes el compromís, de que les coses tenen un límit, no? Doncs hi ha uns plaços que s'han de complir, això també és important, perquè de vegades també només, per exemple, jugar a la improvisació i no concretar-ho, això tampoc no els ajuda a agafar el compromís, que és importantíssim. Per tant, les dues vies, les dues maneres de treballar el teatre, penso que són igualment vàlides, sempre trobant una miqueta l'equilibri. L'equilibri, vull dir...
Però els mestres, per exemple, és una pregunta... encara que s'ho prengui... Si un mestre diu, bueno, doncs ho he de fer, però també s'ha de tenir una disposició, una actitud, unes capacitats, també,
clar,
en certa
clar.
Forma.
Sí,
a part
sí.
d'una formació mínima, no? Necessita saber fer-ho, no? I tindre unes qualitats determinades, no?
Sí.
Per això, jo pregunto si a l'escola, quan es fa això com una cosa obligatòria, deu influir també, no? Deu influir moltíssim, aquí deu estar el problema, no?
Jo
perquè les capacitats
sí.
aquestes i aquesta actitud molta gent no la té.
Sí, però...
Perquè és una qualitat com una altra, no? És una capacitat.
És que clar, vull dir, a veure, jo estaria totalment en contra, doncs això, no? De fer una programació a priori, de dir, doncs mira, a tal curs farem teatre. I em sembla que no és aquesta... la filosofia de fons que hauria de primar, sinó perquè és el que dius tu. Vull dir, si realment al final ha d'haver un espectacle, diguéssim, se pressuposa que el docent ha de dominar mínimament, no cal ser flotats, però mínimament, de dir, doncs, aspectes propis de la dicció, tindre, diguéssim, una entonació expressiva per saber-ho transmetre al nen. Doncs, no sé què dir-vos, mínimes nocions estètiques per dissenyar una escenografia mínimament funcional, que és una posada en escena, etcètera, etcètera, etcètera. I disfrutar assajant amb els nens, i disfrutar, que t'agradi.
Això és molt important.
D'acord, a mi em fiques en un laboratori i em fas una desgraciada, parlant clar, vull dir, a veure, cada un té unes habilitats, unes capacitats i unes inquietuds, i llavors, clar, això ho necessites, perquè si no realment se pot convertir en una creu fer aquest treball amb els xiquets a classe.
Jo crec que els docents, tant a nivell de primària com a nivell de secundària, han de ser una mica actors.
Hombre... I tant.
Jo crec que la persona que és docent s'ha d'adaptar molt als nens si és a primària o als joves si són secundària.
I tant.
O sigui, que una mica, diem, agafes
actor... Agafes uns rols determinats.
Exacte.
Evidentment.
Perquè si no, jo crec que la cosa no funciona.
Mira, jo em puc aplicar això que comentes tu ara a mi mateixa, la meva experiència personal. Jo vaig començar de molt joveneta a fer teatre. Jo era una nena molt tímida, extremadament tímida, introvertida, però jo en el fons sabia que jo tenia certes habilitats per fer d'actriu, val? Però mai ho havia pogut manifestar. I vam fer amb aquells típics festivals que es feien als anys 70, dels playbacks, d'acord? I jo, doncs, bueno, vaig manifestar-li a la tutora i dic, mira, jo vull sortir a imitar la Rocío Jurado. I em va dir, la Rosa Polla, la Rocío Jurado, s'ha perdut l'enteniment. Perquè, clar, jo era molt modoseta, no deia mai res a classe, res. Tal, i vaig sortir allí, bueno, i vaig fer de Rocío Jurado i van quedar al·lucinats. Al·lucinats pel que era jo, no perquè ho fes molt bé, devia tindre 13 anys, no? 13 o 14 anys. Però, i a partir d'aquí vaig entrar a fer teatre al grup d'aficionats. Quan al cap del temps vaig entrar, vaig ingressar al món de la docència, jo no havia fet mai classe. I jo vaig utilitzar totes les armes, totes les eines que tenia del món del teatre a l'escola. Vaig pensar actitud corporal, el volum, vocalitza... Justament, clar, era de literatura. Me venia estupendo,
anava
el pelo, eh?
Anava el pelo.
Interpretava, quan llegia els diàlegs teatrals, un poema exactament igual, i vaig veure que això funcionava. I ho he fet anar sempre. I penso, i avui en dia, que els nens estan acostumbrats a, diguéssim, a tants d'estímuls i tal, penso, necessitem ser grans showmans a l'aula, és així, per captar la seva atenció. Per tant, que el docent, jo crec que avui en dia la cosa està complicada, sí. No? I no estem parlant de l'àmbit nostre, perquè és un àmbit on encara es pot fer classe amb molta dignitat, no? Però realment totes aquestes eines que et dona el teatre són molt necessàries avui en dia per impartir classe, sí. Penso jo, eh?
Però, sí. Però molta gent no les té i no té les habilitats.
No, clar.
I llavors, sí. Si es veu una l'obligació de fer-ho, aquí està el problema, perquè en una escola poden haver-hi dues o tres persones que tinguin, segur que hi ha persones que tenen capacitats i habilitats per fer teatre, doncs sí. Potser aquestes persones responsabilitzar-se uns anys amb uns, amb els altres. El que és terrible és que una persona que no... Bueno, el que és dolent pel teatre, no terrible, la paraula aquesta no.
No, terrible tampoc.
No, però és dolent pel teatre en si mateix i per la creació artística, és que ho faci una persona que no li agrada o no té les habilitats.
Bueno, com fer ràdio, com fer el diari a l'escola... És a dir,
o sense temps, o sense temps, o agobiat.
Correcte, sí, és així. És així, perquè realment és un... Vull dir, cal invertir un gran nombre d'hores, no? I resultats a llarg termini, i pren paciència amb els nens, perquè clar, els nens també, i depèn de l'edat, van al seu ritme. Jo no tinc nens petits a l'escola, però m'imagino el que deu ser fer teatre en preescolar. Jo recordo fa uns anys a Tortosa, acompanyava el meu marit, que ell feia classes a un col·legi d'allà, nens molt petits, i el dia de la representació, abans de començar, va, nens, i anaven tots vestits i maquillats, farem un últim repassó, no? I recordo que era un circ, i sortia de domador de lleons, tal. I el meu home anava, bueno, feia de presentador, no? Era la meva nof. Clar, van acabar. Ah, Joan, anem un cap a casa. Diu, no, que la representació comença ara, que ara entren els pares. Diu, tots del teatre ja l'han fet. Vull dir, clar, no volien tornar, no volien representar l'hora d'edat dels pares. Vull dir, ho dic com a exemple de que, pues, ara he agafat adolescents, no? Un dia estan, com ells diuen, happy, els altres dies estan off, eh? I llavors has d'anar molt del seu ritme i pensar, són adolescents, s'estan madurant, i si a classe has de prendre paciència en aquestes activitats que a més són fora d'hores, doncs encara més.
I, bueno, suposant doncs, que el mestre s'ho ha agafat amb ganes, que hi posa il·lusió, que en sap, quines qualitats o quines aptituds creus que treballa l'alumne quan fa teatre?
O moltíssimes. Moltíssimes. Mira, una suposo que és, no sé, és que són la majoria, atenció, concentració, fa tanta falta l'atenció, la concentració i el silenci a les nostres aules, eh? Després, no sé, a treballar d'una manera sistemàtica, a controlar una miqueta el seu cos, a controlar la seva respiració. Parlem sempre de diguéssim, treballant-ho sempre a un nivell molt elemental, eh? No estem a l'Institut del Teatre, no? Encabat la importància, diguéssim, de l'instrument que és la veu, no? La velocitat, la diferència entre velocitat i ritme, el to, entonar, després prendre consciència del poc que a vegades utilitzem el cos a nivell expressiu, no? Treballar en equip, si vols que, vull dir, si improvisen la creativitat, si redacten el text, doncs, lògicament, expressió escrita, si dissenyen l'escenografia i, a més, la confeccionen, doncs, competències plàstica, vinculades a visual i plàstica, no sé, vull dir, però,
sí.
Eh? I dale. I després, tot. Doncs, bueno, el tema de la responsabilitat que hem dit abans, del compromís, perquè al final hi ha un espectacle que s'ha de presentar amb dignitat davant d'un públic, perdre la vergonya, la desinhibició que abans també l'havíem comentat, que és fonamental, i doncs una cosa molt important, i és que doncs, tenim un currículum tan ofegat, tenim tants de fracassos escolars per culpa d'aquest currículum tan ofegat, que moltes vegades descobrim a nens amb unes grans capacitats amagades, i es mateix, i, bueno, i l'autoestima puja d'una manera important, perquè són nens que mai poden ballar, cantar, fer teatre o altres, clar, jo tiro més cap a, jo escombro cap a casa, no? Però que no ho poden demostrar a l'aula, perquè no troben mai el moment, no? I aquests nens són un fracàs escolar oficialment, val? I tenen unes habilitats i tenen un potencial i una sensibilitat per altres històries, no? Que en aquell moment sí ho poden mostrar, i això fa, i això és molt reconfortant per a ells, per a les famílies i també pel docent, perquè aprèn moltíssim, no?
Però és que sentint-te a tu, sí. El que sembla deduir-se és que es necessitaria un espai propi pel teatre, sí. Que estés fora d'aquest horari apretat dels mestres, que obliga a anar de pressa, que obliga tant a fer-ho com a anar de pressa, no? A la mateixa escola on fos, que es fes teatre, però per si mateix.
O com una assignatura, també,
Sí. O com una assignatura, però amb el seu espai propi.
Oh, clar.
Propi, sí, sí. Reconegut.
Sí.
Perquè...
Sí. No?
Perquè és importantíssim,
sí.
No?
A vegades se n'ha parlat, en altres sistemes educatius sí que està contemplat, no?, com una assignatura. Aquí se n'ha parlat moltes vegades i sempre se li vol donar molta importància i, de fet, vull dir, hi ha recursos per als mestres i professors per poder, pues, a vegades hi ha molts seminaris i, vull dir, sí que reben cert suport en aquest sentit, però mai s'ha plantejat com una cosa seriosa d'introduir el teatre, que seria una possibilitat.
Mm-hmm. Però jo penso, no?, que, a més, a part de tota la quantitat de coses que has dit tu, jo penso que fins i tot s'hi poden treballar totes les àrees més instrumentals.
I tant.
Perquè depèn del tema que s'agafa, com que, bueno, jo perquè l'experiència que tenim del teatre a l'escola, que ja fa, doncs ja farà ara 25 anys que s'està fent el teatre a l'escola. I aleshores te n'adones que cada vegada hi ha més centres que el que fan són obres inèdites, o sigui, obres que fan entre el professor i els alumnes. I que segons el tema que agafen, doncs clar, allà es treballen ciències naturals, es treballen matemàtiques, clar. Es treballa geografia, o sigui que tu pots englobar dins el món del teatre tot un treball de totes les àrees i de manera competencial, perquè és una manera de posar-ho a la pràctica i de que ho viuen totalment.
Sí.
I és la manera, moltes vegades, a la millor, amb una classe normal, de que el professor dona uns continguts i l'alumne, doncs, ha de fer els exercicis, és una manera molt diferent de rebre aquests continguts que, clar, estan molt més motivats, per tant, també és una manera de que els hi quedi més.
Jo ho veig així perquè es lliga una assignatura i el teatre en si mateix és més lliure, és més creatiu, és més...
Ja, però és aprofitant una eina,
però ja el
pots
treballes,
treballar amb una sèrie.
Però ja ho treballes, només treballant el teatre ben treballat, ja treballes tot això. I si ho lligues a l'assignatura, ho lligues al...
No, jo no dic de lligar-ho a l'assignatura, jo dic que aprofitant l'eina aquesta del teatre pots
fer
tu
totes
treballar
les
uns continguts que tu has donat a dins d'una assignatura determinada. No és que ho utilitzis com a donar l'assignatura, diferent.
Sí.
I el teatre pot arribar a servir com a teràpia?
Sí, de fet, als col·legis, diguéssim, normalment on hi ha nens amb certes discapacitats, essencialment psíquiques, ho inclouen dintre de lo que és el disseny, el pla d'estudis de l'escola. El Joan hi va, el Moam hi va a dos col·legis. És un treball, a veure, és un treball bastant dur, ell sempre em diu físicament, no psíquicament, perquè com, a veure, s'intenta utilitzar, el teatre s'utilitza amb un únic objectiu, que és intentar que ells s'expressin, i cap altra cosa, perquè l'espectacle final sí que el fan, vull dir, que el fan perquè els hi fa il·lusió i vestir-se i tal, però és, bueno, no té tanta importància, no? Ara, clar, els fruits, vull dir, aquí sí que els fruits has de tindre molta fe, sí, perquè són nens que normalment no retenen molt poqueta cosa, i llavors potser el dia de l'espectacle es pot convertir en una gran improvisació en la que ells, vull dir, diuen el que una mica els hi sembla, no? Però veig que jo he anat alguna vegada en ella a veure, perquè me feia com a curiositat, a veure com reaccionaven i tal, i els nens, doncs, bueno, sí que veig que ho rebien molt bé, no? Perquè, diguéssim, ell el que vol sobretot és motivar-los molt, els motiva molt. Potser a altres àrees que treballen al seu currículum, doncs intenten més treballar la concentració i tal. I ell és al revés. Ell, diguéssim, que fa que es moguin molt, que parlin fort, que vocalitzen molt, i clar, això ells ho prenen com una mica com un joc, com una festa, i llavors veig que ho reben bé, perquè ell el que vol és això, no? És motivar-los. Inclús treballen nens que tenen paràlisis, no? I dius, com és possible? I diu, no, jo noto que el nen, quan me veu, reacciona, que això li ha fet gràcia, o m'està... però amb petits moviments de cos, perquè imagineu-vos, no? Són nens que a l'obra són un arbre... o que ell els agafa el braç i diu que són el vent, no? Per això ell diu que ve molt cansat de fer aquestes classes en ells, no? Sí, sí, sempre ho diu, no, sí que cap nen no és cansat, és cansat
físicament
en aquests nens. Però sí, normalment veig que va a dos col·legis d'aquestes característiques i els dos ja és per sistema, imparteixen teatre amb aquests nens, sí, sí.
I com es treballa la improvisació? Creus que és difícil treballar la improvisació?
Jo trobo dificilíssim. Jo sí, és el que trobo més complicat. Perquè improvisar és despullar-se davant d'un altre, per mi. Així com la Rosa, ella, la Rosa Gairal, ella se despulla sovint, perquè improvisa sovint, i mos amanteix, i li agrada, i no li... No? Jo, per exemple, a mi dóna'm un paper, dóna'm un guió, fes-me-la prendre i fes-me fer el que vulguis dalt de l'escenari. Ara, si he d'improvisar com a Rosa Poy, clar, jo trobo que és bastant complicat. A banda d'una altra cosa...
Però és divertit.
Sí, si no ets vergonyós, jo en el fons soc una mica vergonyosa.
És creatiu i és divertit, també.
Sí, sí.
Vosaltres treballeu molt, no?
Sí, sobre improvisació.
Sí, 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 sí. És agafar-li una miqueta el... Sí. I després també passa una altra cosa amb els nens, penso jo. I amb els grans igual, quan improvisem. A veure si ho sé explicar. Tenim uns estereotips al cap, d'acord? Quan improvisem, hauríem de ser uns grans, hauríem de partir d'una observació prèvia, molt atenta, perquè és que si no, actuem d'una manera com a molt estereotipada i la realitat no és així. Val? És a dir, tu diuen, mira, improvisa que et dutxes. I ho fem tots fatal, perquè som incapaços d'alguna manera, reproduir amb certa fidelitat l'acció real. Som molt teatreros. Llavors, no? Per tant, improvisar és bastant complicat. Hi ha gent que té una gran habilitat, com per exemple, no, el seu grup, ells surten allà, potser com són mestres i tants anys, no?, improvisant a l'aula.
Sí,
tens bastants recursos, no? Però, bueno, i normalment s'improvisa doncs, a partir, a vegades, d'un objecte concret, no? De vegades a partir d'una situació molt quotidiana, de coses molt properes, i a partir d'aquí, llavors en funció de la maduresa del crió, suposo, ja se li plantegen situacions doncs, més hipotètiques o més imaginatives, i també és el mateix que comentava abans, no? Quan els nens improvisen, com pot aflorar aquest potencial creatiu que està tan amagat i tan tancat i que tan poques vegades surt, doncs tens sorpreses molt agradables.
Clar, és que quan fas improvisacions, el que et diuen, el que en sap una mica, et diu sempre, estàs fent teatre. Això no ho és improvisació.
Correcte.
Que és el que tu deies.
Sí, sí,
no?
Sí,
no
clar,
facis
clar.
Teatre perquè això no és improvisar, això és fer teatre.
Correcte, correcte.
Perquè, clar, llavors tu reprodueixes...
Sí,
si és l'hàbit, si és dutxat,
correcte,
si és menjar,
correcte.
Diu, no, això no és improvisar, això és fer teatre, improvisa.
Sí. Però és curiós per això, perquè clar, com la creativitat a l'escola aflora, diguéssim, d'una manera així tan absoluta, no? Com a la improvisació, aflora molt poquetes vegades, ells solen reproduir models que abans us ensenyem nosaltres, doncs llavors realment tens sorpreses agradables, sí. Perquè hi ha nens que tenen una imaginació brutal.
Però descobreixes moltes coses a vegades
això,
amb els nens,
dic,
amb les improvisacions.
Per això et dic.
A vegades és més fàcil.
Però aquests nens que tenen molt, aquesta gran imaginació improvisen també és perquè abans han rebut també molts estímuls.
Oh, clar.
I no només han llegit, sinó que també han vist teatre, també han anat rebut. No? Per improvisar primer has d'haver rebut.
Per això dic que...
Moltes coses. I després tu el que sigui.
Observar molt.
Clar, exacte. Observar.
Tenen que són molt observadors, però, no?
I observar entra, no?
Correcte.
Ha d'haver-hi entrat coses dintre. I després, a partir d'aquestes coses, tu fas la teva.
Sí, però segons l'entorn que té l'escola, les improvisacions que llavors te fan al nen són diferents, també.
Oh, i tant. I tant. Perquè sí, està clar.
Clar, perquè a l'escola li ha ofert models.
O el que viu a fora, a l'escola, li ofereix uns determinats models que dius, això ara d'on t'ho ha tret? No? Això d'on surt ara?
Entrar en l'entorn, sí que condiciona totalment.
Condiciona.
Bé, ens estan posant la sintonia, que això ja vol dir que ja arriba al final del nostre espectacle.
Que ja s'enrotllaríem més ara, eh?
Déu-n'hi-do, vaja, sí, Déu-n'hi-do.
Jo suposo que sí, que aniria donant per bastant, però el temps és el temps, i els que venen al darrere, que és el senyor Jordi Soldevila, doncs ens diu que ja se'ns ha acabat el temps. Pues moltes gràcies, Rosa, per haver acceptat la nostra invitació.
A tu per invitar-me.
A donar-nos la teva opinió i tota, bueno, aquesta informació que ens has facilitat de veure realment què és el teatre a l'escola i el que ens pot aportar tant a nosaltres com als alumnes, perquè penso que quan es fa qualsevol activitat en el centre és una mica recíproc, no? Aprenem tots.
I tant.
Doncs bé, tal com hem dit abans, nosaltres donem ja per acabat l'Espai L'Art d'Educar i deixem a l'informatiu amb el Jordi Soldevila. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. Us despedim de vosaltres i us desitgem bon cap de setmana.
Adéu.
Adéu. Thank you.